Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
Bona nit, us informa Albert Manyà. Rússia i la Xina exhibeixen bona sintonia en una cimera telemàtica en un moment en què Vladimir Putin rep les sancions i el boicot d'Occident per la guerra a Ucraïna. Els dos líders han escenificat l'aliança estratègica que han forjat, especialment en les relacions comercials, on la Xina està comprant tot el combustible que Moscou ha deixat de vendre a Europa. Putin ha insistit a reforçar la cooperació militar i tècnica per millorar la seguretat, en referència a la guerra que va començar al febrer. El líder rus es proposa crear un nou ordre mundial just basat en el dret internacional.
En el context d'un augment de les tensions geopolítiques, creix la importància de l'associació estratègica russo-xinesa com a factor estabilitzador.
Curiosament, els mitjans públics xinesos no han fet cap esment a l'interès militar de la trobada. Pequín ha obviat l'aliança sense límits, com es va batejar fa mesos l'entesa amb Moscou. En tot cas, el president xinès Xi Jinping sí que s'ha mostrat disposat a enfortir la relació i ha afirmat que les sancions estan condemnades al fracàs. Putin ha celebrat la coincidència ideològica i ha anunciat que Xi anirà a Rússia a la primavera per una visita d'estat, la primera des de la pandèmia. Notícies breus. Els turistes xinesos que arribin al Prat o a Barajas hauran de presentar el certificat de vacunació contra la Covid o s'hauran de fer un test d'antígens al mateix aeroport. La mesura entra en vigor aquest dissabte, segons acaba d'anunciar el Ministeri de Sanitat. El conseller de Salut assegura que des de Catalunya es seqüenciaran les mostres per detectar possibles mutacions del virus. El govern espanyol retira les medalles a títol pòstum a l'expolicia franquista Billy el Niño, que va morir l'any 2020 per Covid. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha signat aquest divendres l'ordre de retirada de les condecoracions als agents de la policia espanyola i la Guàrdia Civil que haguessin format part de l'aparell de repressió de la dictadura franquista o que haguessin comès actes contra els valors democràtics o els drets humans recollits a la Constitució. Es fa en aplicació de la Llei de Memòria Democràtica que es va aprovar definitivament a l'octubre. El govern espanyol impulsarà un pla de xoc de DIF, l'ens gestor de les infraestructures ferroviàries, per minimitzar les incidències al servei de Rodalies. Ho ha anunciat la ministra de Transports, Raquel Sánchez, en una entrevista al matí de Catalunya Ràdio.
Properament posarem en marxa un pla de xoc a DIF per intentar corregir al màxim totes aquestes incidències les que afecten a la infraestructura, reforçar el servei de manteniment i sobretot doncs, bueno, poder garantir el millor servei als catalans i a les catalanes, no?
L'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant al Baix Camp projecta la construcció d'un parc eòlic 100% de titularitat municipal. Pensen que és una bona oportunitat per acabar amb l'estigma que el relaciona amb la central nuclear i convertir-se en un referent de l'energia renovable. La nit de Cap d'Any, Barcelona reforçarà la vigilància amb el desplegament de gairebé 800 agents de seguretat entre la Guàrdia Urbana i els Mossos d'Esquadra, a més de drons per visualitzar possibles incidents. Bona part d'aquest dispositiu de seguretat especial es concentrarà a l'Avinguda Maria Cristina, on es recupera el tradicional piromusical després de 2 anys d'aturada per la pandèmia. El tinent d'alcalde de Seguretat, Albert Batlle, ha aclarit que serà una activitat curta.
No hi ha activitat lúdica més enllà de les campanades i l'espectacle piromusical. No hi ha concert, no hi ha cap activitat que es perllongui al llarg de la nit, per tant, l'esperable és que un cop acabada l'espectacle piromusical, la gent desallotgi.
Per prevenir problemes als locals d'oci nocturn, la Guàrdia Urbana ha fet aquesta setmana una 80ena d'inspeccions en què ha detectat 68 infraccions lleus. Els esports, el Barça ha comunicat que impedirà l'accés al Camp Nou a aquells aficionats de l'Espanyol que hagin comprat entrades a títol personal i que hi assisteixin amb indumentària identificativa blanquiblava. L'Espanyol ha reaccionat descartant la seva representació institucional a la llotja. A més, prèviament el Barça ha sabut que Lewandowski ha rebut la suspensió cautelar de la seva sanció, un fet que el club blanquiblau considera un greuge. El Madrid, per la seva banda, s'ha situat líder provisional en detriment del Barça a l'espera del desenllaç del derbi. Els blancs han acabat superant perdran fora de casa el Valladolid per 0-2 gràcies a dos gols de Benzema, el primer de penal. Jugats també aquest divendres, a primera, Getafe 2, Mallorca 0, Cádiz 1, Almeria 1 i Celta 1, Sevilla 1. El Barça Bàsquet s'ha situat co-líder de l'Eurolliga. Els blaugranes s'han imposat a domicili a l'Estrella Roja de Belgrat.
Fins aquí les notícies.
Catalunya Àudio.
Sus occitàs, et mun sonor occità.
Maridem-nos una mica, fent un tast vertical.
A catradio.cat o a la nostra app sentiràs tots els nostres continguts diaris i els espais exclusius només en podcast.
Els divendres, Empar Moliner ens convida al seu tast vertical i Anna Geli hi posa la música dels sons occitans.
Catalunya Ràdio. Catalunya Àudio. Som podcast.
Dia 31 acomiadem l'any i donem la benvinguda a la Lliga. Torna el líder. Torna el Barça. Torna el derbi i torna la TDT. La transmissió d'en Torquemada. Dissabte a partir de la 1, la TDT del Barça espanyol a Catalunya Ràdio.
La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
Joel, que dorms.
Què vols, Jordi?
Segur que ja tenim les plaques solars de Solideo?
Sí.
Ja estem estalviant en la factura de la llum.
Més del 50%.
Ai, que bé. Bona nit, Joel.
Bona nit, Jordi.
Si la factura de la llum no et deixa dormir, fes-te autoconsumidor amb Solideo.
Solideo, puc cas, sí, Jordi, sí.
Ei, perdona, una estrella.
Ei, una estrella.
Perdona, una estrella.
Una estrella.
Què? Un crit valent.
Vinga, tots units fent força.
Una estrella! De seguida!
Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de... Damm, assistència sanitària, RAC, Solideo, PortAventura i CaixaBank.
Tocava l'any 68. Aquesta darrera finestra abans de passar al 2023 mereixia una cançó especial per obrir el programa. I, home, quina millor que el 1968 que triar aquest tema, que no només és un gran tema musical, sinó un tema especialment cinèfil, tot i que hem resolt el gran dubte. Era o no era feta expressament per la pel·lícula, ja que es deia Mrs. Robinson com la protagonista de la pel·lícula. Finalment no.
És el graduado, evidentment, la pel·lícula de Mike Nichols, en Bancrocera, la senyora Robinson, i Mike Nichols, el director i els productors de la pel·lícula, és que he fet una investigació, volien cançons del duet de moda de l'època, que eren Simon & Garfunkel, per la pel·lícula, no? La gent es pensa que la música la van fer tota. No, no, Dave Grassen era l'autor de la música de fons i mai ni se'n parla.
Pobre.
Però estaven tan ocupats amb els èxits que tenien en aquella època, van dir, bueno, va, no us podem fer res nou, però poseu The Sounds of Silence, val, van posar The Sounds of Silence. Poseu Scarborough Fair, va, posem Scarborough Fair. Però no tens res nou que puguem estrenar. No tenim temps, no tenim temps de fer-ho. Navarra, incomensurable. Llavors van... Es va descobrir que tenien una cançó inèdita que havien dedicat a la dona del president dels Estats Units, que era Eleanor Roosevelt. Era la senyora Roosevelt i la seva relació amb Joe DiMaggio, el marit de la Marilyn Monroe i jugador de béisbol. Li van canviar Mrs. Roosevelt per Mrs. Robinson i la van colar a la pel·lícula. I tot i que ja s'havia editat en disc, va arribar l'èxit monumental de la cançó a partir de l'estrena del graduado. Jesus loves you more than you will know.
Quines coses té la vida, eh? Un gran èxit sorgit d'una cosa bastant patillera, pel que has dit, no? Un tema inèdit, Roosevelt Robinson, bé, tot així una mica apanyadet. Bé, últim programa de l'any i, mira, és molt pertinent que precisament ara toqui capgirar la roda, per entendre'ns, perquè estem fent del 87 al 52 i avui toca cançó del 68, però pel·lícula del 69. Què vol dir? Que quan comencem el 2023 haurem
es creuaran
la tendència.
Siéntese y hablemos de otra cosa. Sin embargo, antes de cambiar de tema, tengo algo más que decirle.
No quiero oírlo. Pierde usted el tiempo, señora Levi. No tengo intención de pedirle que se case conmigo.
Oh, lo que pretende es que se lo pida yo a usted. Pues lo siento, Horacio, le rechazo.
¿Cómo puede rechazarme cuando no se lo he pedido?
No discutamos, adivino sus intenciones. Deje que le corte el ala.
No quiero que me corten las alas.
Ningún hombre quiere, Horacio, ninguno. Beneath your parasol, the world is all a smile. It makes you feel brand new down to your toes. Get out your feathers, your patent leathers, your beads and buckles and bows. Always no blue Monday in your Sunday. No Monday in your Sunday.
Versió cinematogràfica de Hello, Dolly, estrenada el 1969, en decadència total al món dels musicals en aquell moment. Però la va dirigir Gene Kelly, va ser l'última gran aportació que va fer a la història del seu gènere preferit, amb Barbra Streisand fent el segon paper de la seva carrera, Walter Matthau, Michael Crawford, que encara no era massa ningú, i Louis Armstrong fent una aparició memorable al Harmonia Garden, on té lloc l'escena final de la pel·lícula. Mencionem a Carol Channing, que va ser qui la va estrenar en el teatre i la va fer 4 vegades, i totes les dolis de la història, que són Mary Martin, Barbra Streisand, Pearl Bailey, Danny LaRue, Matt Midler, Betty Buckley, Ethel Merman, Phyllis Diller, Betty Grable, Ginger Rogers, Bernadette Peters, Libertad Lamarque, Argentina, Rosita Fornés a Cuba, Sílvia Peinal a Mèxic i a Espanya, Concha Velasco. Riu, 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 li fa gràcia la Marta.
Marta Armengou, bona nit.
Hola, bona nit.
T'he de dir que aquesta cançó em dona una mica els pèls de punta perquè és la pel·lícula que mira Wall-E, no? El robotet...
Exactament.
Quan està allà al post-apocalipsi, quan està soler, es posa aquesta cançó. I, per tant, identifico aquesta música de cop amb un buit absolutament existencial al planeta Terra, que és una miqueta el que està ara mateix Barcelona perquè tothom està de vacances. Però això és el que té la ràdio, que estigueu on estigueu, fins i tot en un futur post-apocalíptic on internet, les xarxes i la mare que els va parir haurà desaparegut, potser les ràdios seguiran funcionant amb algun satèl·lit que haurà quedat penjat de vés a saber on, i seguirem aquí, la finestra indiscreta. Hi érem, hi som i hi serem.
La finestra indiscreta a Catalunya Ràdio.
I a més, avui no fem un programa, fem dos programes.
M'ho has tret, això, de la boca. Tenim 2 hores només de finestra, però què passa? Que el 6 de gener és el Dia de Reis i, per tant, no tenim programa. Em sap greu, em sap greu. Hem de descansar una miqueta, també. Total, que la primera hora serà una miqueta aquesta setmana i la segona hora serà una miqueta la setmana que ve. Per tant, no us quedareu sense res, us ho prometo. Això sí, ho haurem de condensar moltíssim, Marta. Concisió i, vaja, hem de ser molt
energia
precisos.
Energia positiva.
Amb tots els comentaris.
Alegria.
Sílvia Andrés, Marta Armengou, Oriol Fidalgo, Àlex Gorina, Alfons Gorina, amb ajuda aquesta setmana del Sant Maceda i l'Isma Prado, i ara sí, última, ara sí, aparició del Jaume Figueres. Fins les 2 de la matinada, de 2 a 3, l'audiovisual.
Un audiovisual dedicat a Vallès, L'Age d'Or, Love Among the Ruins, Monty Walsh, El Viejo y el Niño, Kitten, Virginia Woolf i El Casanova, de Federico Fellini, Barri de la Rue North i Rota.
facebook.com/finestraindiscreta, finestra@catradio.cat i twitter@finestracr. Fins les 2 de la matinada, la finestra indiscreta, Catalunya Ràdio. Comencem una setmana més. I aquesta primera hora estarem sentint aquests bonics temes musicals.
Vibràfon, un instrument que està perdut en la història, però que encara mantenia viu un gran vibrafonista del món del jazz, Harry Shepard, ha mort aquesta setmana als 94 anys, i aquest geni va ser el vibrafonista de Benny Goodman, de Billie Holiday, de Duke Ellington, de Coleman Hawkins, i mira per on, dels primers concerts de Barbra Streisand.
Doncs Barbra Streisand, que apareix per segona vegada, és l'inici de Barbra Streisand, però ara la protagonista és una altra. Es diu Chantal Akerman.
Pour faire du cinéma, faut se lever. Je l'ai déjà dit. Faut s'habiller. Je l'ai déjà dit. Mais si on ne sait pas déshabiller, il n'y a pas à se rhabiller. Paresseuse, lève-toi. Paresseuse, habille-toi. Paresseuse, lave-toi. C'est toujours ça de gagner.
I és que la Marta, com... Vaja, tots els tertulians que passeu per la finestra indiscreta, com sempre us demanem un titular reivindicat, ha escollit molt encertadament Jan Dillman, la pel·lícula de Chantal Akerman, que acaba de ser nombrada millor pel·lícula de la història en aquesta llista que es va reconfigurant, diguéssim, a través de les votacions. I em sembla molt bé, perquè polèmiques al marge, jo el que vull ara és que es parli de la pel·lícula, i qui millor que la Marta perquè ens expliqui...
Que, per cert, es diu Jan Dillman, 23, Quai de Commerce, 1080, Bruxelles. Bruxelles.
Sí, jo em sap greu, m'he quedat amb Jan Dillman, Marta? Sí, sí.
Bueno, és quasi tan llarg com la pel·lícula de 3 hores 22 minuts.
Exacte, exacte. Tota l'adreça sencera de la Gil.
A veure, l'has revisat fa poc o
sí,
la tens?
Sí, l'he revisat fa poc, sí, sí, fa molt pocs dies i tal, i jo mateixa m'he ficat en aquest jardí d'escollir-la, tot i que és una pel·lícula que donaria per tesis doctorals, també t'ho dic. Però, bueno, bàsicament l'he agafat també, en part, una mica provocada pel fet d'aquest malestar, per dir-ho d'alguna manera, que va generar aquesta decisió, no? Perquè...
Bueno, una decisió que al final és una votació, vull dir que, sí. no queda una altra, vaja.
Sí, sí, però em va sorprendre molt, perquè per una banda jo me'n vaig alegrar, i suposo que moltíssima gent també, i per una vegada pensaves, bueno, deixem d'una banda, no?, el ciutadà Kane, el lladre de bicicletes...
Vèrtigo,
que dius... Són les millors pel·lícules del món? Segurament no. Però per una vegada, després de 70 anys, que una dona ocupés aquest lloc, tenies la sensació que alguna cosa passava, no? I, mm-hmm. I em semblava important. Mm-hmm. Més enllà de si la pel·lícula s'ho mereix o no i tal. I em va sorprendre i em va fer enfadar bastant aquests comentaris tan incendiats de que aquesta no és la millor pel·lícula, que això no... Bueno, com el Paul Schrader, no?, que també va dir no li fa cap favor, i declaracions com molt
que segurament incendiàries. No haguéssim sentit amb unes altres pel·lícules.
Bàsicament perquè mai es va qüestionar si les altres ho eren o no, no? Mm. Que és un canvi de tendència, sí, també és veritat que han ampliat el número de votants i segurament hi ha moltes més dones, és probable, així com segurament que també hi ha doncs, persones de molts altres països i el fet d'ampliar aquesta llista doncs, també ajuda, però bueno, és un canvi que realment doncs, bueno, parla molt, no? La pel·lícula... jo crec que el que planteja, i és molt radical en el seu plantejament, tot i que justament parla de coses que són aparentment com molt, molt senzilles, no? Vull dir, en el fons la pel·lícula és 3 dies a la vida d'aquesta vídua que viu amb el seu fill adolescent i que per arribar a final de mes doncs es prostitueix cada tarda, no? Llavors, diguem-ne que l'espectador que el que fa és seguir aquest dia a dia d'aquesta dona a través de les accions més mundanes que de totes, com són doncs, rentar-se, anar a comprar, fer el llit, totes aquestes coses que aquí adquireixen com si diguéssim el punt d'un ritual, no? Sí. Però clar, què és el curiós de tot? Que tot això és en temps real, d'aquí que la pel·lícula també doncs, duri 3 hores 22 minuts. Llavors, la pel·lícula en estructura és molt clàssica, vull dir que té una linealitat, diguem-ne, molt, molt clàssica, vull dir, amb tres parts que estan dividides amb els 3 dies, i és a la meitat del metratge quan aquest ritual, que ja, a més sempre el fa de la mateixa manera, hi ha un moment en què es produeix unes petites variacions en el seu dia a dia. I són aquestes petites variacions que el que provoquen és aquesta mena d'estranyesa que al final doncs, acabaran derivant en el desenllaç, en el brutal desenllaç, no? que té lloc. Suposo que una de... Digues.
No, que només volia mencionar que Defensa i Rick, que és la protagonista,
sí,
que està magnífica, i que és una mica la història de la mare de Chantal Ackerman, i que el noi aquell, que a vegades el mires i dius, no sé si és un noi o una noia, és Chantal Ackerman.
Ostres, no ho havia pensat, això, de lo del fill, que sí que tenen una relació com bastant freda, bueno, tot ella, vull dir, la seva, fins i tot la seva... La seva actuació també és com molt, molt continguda, no? Vull dir, el fet de que, a més, tot això sigui sempre a través d'una càmera fixa, plans molt, molt, molt oberts, molt simètrics, vull dir, de càmera fixa, però sempre, vull dir, no hi ha primers plans, tot ajuda, no?, aquestes composicions simètriques i tot això, no? I sobretot el que et generes com moltes preguntes, no?, perquè al final penses, bueno, aquesta dona fa tota aquesta mena de ritual per evitar que al final se li en vagi l'olla, per dir-ho d'alguna manera, o és al revés, no se li en va l'olla perquè justament té aquesta mena de ritual diari que fa tot això, no? Perquè és en el moment en què es produeix aquest trencament en la seva vida que és quan ja, bueno, ja aquesta, es trenca aquesta rutina i a partir d'aquí doncs ja canvien els esdeveniments, no?
A mi el que m'ha sorprès és que o m'equivoco o no està enlloc, no està ni a Filmin.
No està a cap plataforma, i això és una altra de les coses que ara mateix és allò que és impensable. O sigui, una pel·lícula que està... I això passa aquí, però jo per lo que he vist als Estats Units és facilíssim trobar-la aquesta pel·lícula a moltes plataformes, a més d'una fins i tot. Sí. Això també és un senyal de que les coses no les estem fent bé, perquè jo pel que sí que tinc entès, em sembla que Filmin està lluitant per tenir-la, però
clar,
evidentment ara no hi és. I juraria que, a més, tampoc no n'hi havia cap altra, o sigui que, cosa que em sembla que realment és molt greu. Però bueno, jo crec que hem de celebrar que una dona estigui, a més, és una pel·li que va fer en 25 anys i que, a més, ha tingut una influència posterior en moltíssims directors i directores i crec que encara ara jo crec que aquest estudi del temps, doncs, té corda per molt...
Doncs aprofitem-la.
Doncs Jen Dillman, La defensa de la Marta d'avui i...
Però estem parlant de cinema d'autor, de cinema radical, de cinema de... exquisit, per entendre'ns, no per tots els paladars, probablement, però exquisit. I ja fem un parell d'aportacions més i aprofitem que s'ha mort Linda D'Souza. Aquesta cantant portuguesa i actriu de cinema de 74 anys va haver de fugir del seu país, anar-se a la dictadura i anar-se'n a viure a París. Va triomfar en el món de la cançó, va escriure una autobiografia que és memorable i va ser la protagonista com a personatge d'una pel·lícula que es deia La maleta de cartró, basada en el seu llibre, on Irene Papas feia el seu paper. L'estem sentint cantar la cançó de la pel·lícula. I si em permeteu, aprofito que tenim una lluitadora portuguesa del món de la música i del cinema per avisar-vos que a partir de la setmana que ve, no se sap ben bé on, suposo que els Onzeig i algun cinema com el Girona, començaran a estrenar-se les pel·lícules d'un director de qui no s'ha estrenat mai res, que ja és mort fa anys, el 2012, Paulo Rocha, i que va fer com només 6 o 7 pel·lícules a la seva vida, en 50 anys. La primera, Los Verdes Años, m'ha semblat extraordinària. O sigui, una revelació absoluta i total. Per tant, atenció a les diferents pel·lícules que arribaran de Paulo Rocha, a més d'aprofitar la bellesa d'aquest Hong Sang-soo que ha arribat aquesta setmana, que a mi em sembla que és del
la
millor que ha fet...
i su pel·lícula.
A mi em sembla del millor que ha estrenat últimament aquest director. No sé què penses tu, Marta.
Sí, sí, la veritat és que fa una mica de por quan sents que un director fa com dues pel·lícules a l'any, no?
Perquè penses, tres o quatre.
Perquè penses, ostres, és molt difícil mantenir un ritme i tot, no? Però és curiós perquè tens la sensació que va com depurant més l'estil a mesura que més en fa. A mi l'única cosa que em falla és que trobo que així com cuida cada... O sigui, com depura més l'estil a nivell de lo que és el fons, en canvi tinc la sensació que la forma, segurament pel fet aquest de produir molt, la descuida una mica, no? I és una llàstima perquè dius, hosti, té un guió molt bo, té unes interpretacions molt bones i tot, llàstima que a nivell visual, per exemple, no estigui més cuidat, no? Que és allò que dius, bueno, posats a...
Sí, que el Hong Sang-soo està allò, càmera fixa, tres persones parlant,
sí,
i
sí,
poc
és,
més, vaja.
És, sí, és el mínim del mínim.
Jo tinc la sensació d'haver vist renéixer Eric Rohmer, en certa manera, perquè la trobada dels personatges, la casualitat, ara conversen dos, un d'ells se'n va a conversar amb un altre, després... És tot
sí,
un món bastant similar, en el fons.
I, a més a més, el fet que cada pel·lícula sigui com això, com variacions sobre el mateix tema, no? Mm-hmm. Perquè també... Però tot i així tampoc no cansa, no? És el fet de que tens la sensació que els personatges gairebé tots són molt semblants, sempre hi ha pràcticament, no? Sempre hi ha algun director de cinema, sempre hi ha alguna actriu, la novel·lista... Mm-hmm. No? Però tot i així no s'esgota, no?
Bueno, en tot cas, jo crec que hem parlat ja de les millors propostes d'aquesta setmana, probablement, eh?
Sí, però escolta, hem de seguir amb el programa, igualment.
La finestra indiscreta moderna, a ritme d'anys 20. Goodbye, good, good girl, I'm changing anyhow. So beat the drums, cause here comes the really modern Millie
now. Hola, Otto!
Piérdete. Ni se te ocurra dejar que esa rata vuelva a mear en mi entrada.
Que tenga un buen día.
Los otros no hacen esto. Los de los camiones blancos. ¿Por qué son solo los marrones? Y no es un comentario racista.
Bé, estrenes...
Que
potser no són tan brillants, però vaja, les mencionem per si de cas. El peor vecino del mundo...
My God!
Sí, amb Tom Hanks de protagonista... Que...
De James Bond i Guerra Mundial Z, Mark Foster, no?
Ah, val, no sabia que m'estaves parlant.
No, parlant del director.
Tom Hanks fent el remake d'una pel·lícula nòrdica que t'he de dir, Marta, que jo tampoc és que fos tan fan, de la pel·lícula nòrdica.
No, és que clar, quan es fa un remake d'una pel·li que a priori i a l'altra ja no era gran cosa, penses, bueno, no sé si la aclarant gaire, perquè...
Mala època.
Bàsicament, el que li han posat és molt de sentimentalisme americà,
és
però...
És Scrooge.
Sí, totalment, no? I Tom Hanks, escolta, està triant una mica malament, he de dir, darrerament. No sé si té millors opcions, potser és que
cada
no en té tantes,
però... sembla més a Robert De Niro i Christian Bale, en el sentit de que s'estan tornant...
S'està una mica l'Elus, eh?
L'Elus, sí, directament, eh?
Masses coses. Bé, va, una altra que implica...
Ui! Ara venen tots els l'Elus junts!
I molta neu, també.
Aquí se ha cometido un asesinato y no puede quedar impune. ¡Compañeros!
Este hombre dice que han asesinado al dueño del hotel.
Pero a mí me da que anoche alguien se pasó con el vino.
Yo no bebo, que hago deporte.
Bé, es diu Todos lo hacen i ve a ser, diguem, una Agatha Christie o un...
L'Orient Express.
Punyales por l'espalda, customitzat, és a dir, hotel perdut, aïllat per la neu, un assassinat i tots són sospitosos. Bé, una comèdia de Martín Cuervo que va fer aquella que es deia Con quién viajas, que no estava malament del tot. Aquesta no li ha sortit tan rodona, tot i que algunes gràcies sí que té. I bé, ja fa molt que els vaig entrevistar al BSN Film Fest i me'ls van posar en grups de 3 en 3, o sigui, vaig haver de fer un munt d'entrevistes.
A veure, vayan pasando.
Vayan pasando, per començar.
Amb qui te les vas veure?
Macarena, García, Andrea Duro i Julián López, que els vaig preguntar pel concepte Todos lo hacen, no? Que és com una cosa molt espanyola.
Claro, aquí en la película está el Todos lo hacen, un poco el defraudar Hacienda, ¿no? Pero también para mí es la segunda lectura. Yo creo que para mí es la segunda lectura. Todos lo hacen, a lo mejor es guardar secretos con tu pareja, ¿no? Es muy curioso cuando resulta que entre vosotros discutís, oh, ya había pagado en negro, yo no. O sea, yo creo que va un poco por el rollo que todo el mundo guarda secretos.
Sí, porque al final es verdad que tú a lo largo de la película vas descubriendo que... todos o casi todos han estado ocultándose cosas los unos a los otros.
Claro.
Entonces puede ser sí que el tema de, bueno, pues no habéis pagado ciertos IVAs, pues bueno, pues habrá mucha gente que lo haga y mucha gente que no lo hace. Yo no lo hago, por ejemplo. Pero coño, que es verdad, me refiero a esta cosa de... todo el mundo tiene algo que ocultar siempre, ¿no?
Excepto tú, casi diría, ¿no? Porque...
Quizá Juan Carlos es el personaje, el único que... Que bueno, que quiere ser honesto, que quiere destapar la verdad, que quiere hacer las cosas como Dios manda, que es una frase muy española también. Porque lo que decías tú al principio, ¿verdad? Que está extendido en el mundo, pero yo creo que la sociedad española es particularmente afín a si este hace esto, pues yo también. O no seas tonto si no haces lo que hace este al lado. Y dice, ya, pero que es un poco lo que pasa a Juan Carlos, ya, pero yo no me considero tonto, me considero listo y honesto, ya, pero no hagas el tonto y haz lo que hace el resto y tal. Entonces sí que plantea esa, independientemente de lo que sea, de que hablemos de dinero o de tapar cualquier cosa. Eso es muy, muy español, sí.
I grup número 2, per cert, que he dit Macarena García i era Macarena Gómez, perdoneu. Grup número 2, el director Martín Cuervo, la Kira Miró i el Salva Reina.
La verdad es que cuando hablamos por Con Quién Viajas, me comentaste que la idea había salido un poco de una experiencia personal tuya, ¿no? Y viendo la película he pensado, ¿has estado en algún hotel, algún asesinato? Que...
No, bueno, además este es guión de Marta Sánchez y Irene Niubó, idea original suya. Entonces, la verdad que no. No ha habido un asesinato cuando yo he estado en una extraña estancia, pero podría pasar, porque la realidad siempre supera la ficción.
Bueno, quiero que me comentéis un poco cuando os ofrecen, ¿no?, esta cosa de aislaros en un hotel tipo Resplandor, con cabezas de animales colgadas, un señor moviendo el brandy, o sea, es como si hay que hacer una vez en la vida, ¿no?, una película de este tipo.
Sí, totalmente sí, y más después de una... de salir de una pandemia como hemos salido, irte de repente a rodar con un equipazo a Tenerife, a un lugar bastante bonito, pues se agradece, ¿no?
A priori puede parecer un buen chocho, perdón por la expresión, pero pero sí, siempre apetecen proyectos así de este tipo y el guión, y sobre todo a los mandos de Martín Cuervo, que siempre es un placer.
De Hepburn i Bossa Nova a la finestra de la finestra.
Oye, Rudy, papá está en casa, no hay nada de qué preocuparse. Cuéntale a papá lo que viste en el bosque.
Algo malo, dice.
¿Algo malo?
I més fred i més neu, marxem a Romania, a la Romania profunda, vaja, amb aquesta pel·lícula que també és estrenada aquesta setmana, que es diu R.M.N. La nova pel·lícula de Christian Mungiu, el director de 4 meses, 3 setmanes, 2 dies i altres pel·lícules, la vam veure a Sant Sebastià. Marta, què et va semblar?
A veure, a priori penses, bueno, sabem qui hi ha al darrere i que normalment doncs toca els temes sempre d'una manera de social molt, molt potent, i aquí teníem un retrat sobre la xenofòbia, no?, en el cas aquest de quan d'alguna manera una empresa contracta gent d'indis, no?, si no recordo malament que són. Però és que és una pel·lícula que em genera molts problemes tenint en compte que qui hi ha al darrere, perquè normalment no em passa amb les pel·lícules de Christian Mungiu. Però en aquest cas, o sigui, per començar, ja l'acció triga molt en arrencar. O sigui, jo recordo que l'estava veient i pensava, què em vol explicar? O sigui, sí, ja veus que hi ha la xenofòbia, el tema del racisme estan latents en allà.
Que és bastant curiós, perquè sempre els immigrants romanesos tenen com molt mala consideració i després veus...
Bueno, de fet, el protagonista és un tio que torna a treballar a Alemanya i arriba a una societat que està, diguem, atacant, però a més ha tocat a la frontera d'Hongria, que també és un país, i són més hongaresos que no romanesos.
Sí, sí, sí. Per això que és bastant curiós.
És una cosa que té molt a veure amb aquesta situació a Centre Europa en aquests moments.
Sí, i que és un punt de partida que a priori penses... Que dona molt, 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 molt de joc, però la trama no està gens ben construïda, perquè és que, a més, quin és el dilema que planteja al final? No sé, o sigui, fins i tot és tot com molt obvi i molt poc subtil, cosa que tampoc no és propi d'ell, no? I a més, a part de que és ambigua, a més, és que té un final que
sí,
és...
Té un final
que és desconcertant completament, que dius...
Però no, sí, en el bon sentit, eh?
Exacte, no en el bon sentit, que dius... Que a més, té un rotllo oníric i tot, que dius, no hi pega gens, i a més, no s'entén, i dius, bueno, ara ja està, o sigui, ara ja és allò que dius, bueno, i què he volgut dir amb això, no?
Jo només diré dues coses. Punt número 1, com sempre hi ha una escena memorable de 17 minuts amb l'assemblea que fan al poble, que realment és Mungiu,
sí,
de puta mare, asbestes. És asbestes, de dalt a baix, aquesta pel·lícula.
Seguim en el terror rural, vaja.
Sí, el que passa és que tampoc no hi ha tensió, perquè triga molt en entrar en el que és el...
Però expliquen el mateix.
Sí, és com donar voltes al mateix, però no hi ha el conflicte. Quan comença a haver-hi ja més coses, ja és molt cap al final, i a sobre té aquest desenllaç que, a més, és molt, molt, molt frustrant.
Bé, una mica frustrant la pel·lícula, però vam tenir a Christian Mungiu a Sant Sebastià, que a vegades escoltant-lo, doncs, dius, ostres, potser m'agrada més la pel·lícula, no? Allò que passa normalment. Bé, va estar molt amable, i vaig preguntar, vostè és un gran observador de la societat romanesa.
First of all, I consider that I'm...
Se considera más un observador del mundo más que de Rumanía, aunque es verdad que muchas de sus historias suelen suceder en su país, pero que lo que le interesa más la naturaleza naturaleza humana y cosas que en realidad pueden suceder en cualquier parte del mundo. Las cosas que suceden en la película, él decía que cree que pueden suceder en cualquier parte del mundo, y dice que no se considera tanto crítico cuando aborda una historia, sino que prefiere exponer unos argumentos y que la gente piense y forme una opinión sobre la temática o el problema de la película. En este caso, Cristian nos menciona que la película, él cree que habla de cosas, de temas internacionales actuales, como los miedos que tenemos, la intolerancia y la importancia al final de tener esa opinión propia formada.
Parece un elemento característico de su cine que haya estas escenas de grandes asambleas con mucha tensión, mucho intercambio de frases, ¿no? E incluso diría que más que de su cine, del cine rumano. Es como una escena que veo a menudo, ¿no?, en las películas cuando vienen de Rumanía. Me gustaría que me confirmara si es así. Y segundo, ¿cómo se crea la magia para rodar estas escenas?
Creo que él decía el comentario sobre el cine rumano. Creo que él piensa que el cine rumano muchas veces hace un cine que está inspirado en la realidad y que tiene un componente social y que puede llevar a ese tipo de escenas. En su caso también, él siempre hace películas que están basadas en incidentes, en hechos reales, y en este caso él en la película quería hablar la película habla de ese conflicto que hay muchas veces entre el individuo y la sociedad, y quería contar cómo muchas veces el individuo llega al final a pertenecer un poco a un grupo, conviertes casi en este rebaño en el que pierdes tu individualidad. Las escenas de este tipo que preguntabas sobre ella, no es fácil como director rodar una escena así. Para él lo más importante es si transmite la energía adecuada y que el espectador reciba eso, y algo realista, que muchas veces que el espectador piense que es algo como espontáneo y no que es el reto. Él dice que en este caso la diferencia con otras veces que ha hecho este tipo de escenas es que sí tenía un modelo, porque en realidad esto sucedió de verdad, esa asamblea que se hizo viral y estuvo en internet, entonces él podía ver ese vídeo y tenía, entonces sabía la energía que buscaba. Luego la dificultad, lógicamente, en ficción, recrear esa energía, que lógicamente fue difícil, y al final fue una compleja coreografía para que eso, que el espectador al final la perciba como algo que ha sido espontáneo.
But actually there's a lot of work behind.
Otro elemento que me gusta mucho de su cine es la incomodidad que genera en todo momento en el espectador, es decir, incluso cuando a priori no está pasando nada, hay una tensión latente. Me gustaría saber si es su objetivo, ¿no?, que el espectador no se relaje en ningún momento.
I am, yes. Because you know what?
Dice que sí, que totalmente, que sus películas siempre tienen muchas capas, temas y mensajes, ideas, pero que él no quiere. Quiere que el espectador de alguna manera esté atento, y por eso ese elemento que él decía un poco como de thriller, que tiene que ver con esa tensión que mencionabas tú, para que la película no sea solo un argumento, sino que también podamos sentir lo que los personajes están sintiendo. Esta película habla de la ansiedad y del miedo, y él quería de alguna forma que eso se sintiera continuamente a lo largo de la película. Dice que siempre le gusta que en sus películas haya como una trama impredecible, que es lo que lleva al espectador a estar atento y preocupado por qué va a pasar al final, pero que su intención en realidad es que el espectador, cuando salga del teatro, del cine, se ponga a pensar en todas esas subtramas y temas que están ancladas alrededor de esa trama principal, que para él es lo más importante.
Hace 15 años ya del estreno de 4 meses, 3 semanas y 2 días, una película, bueno, a mí me marcó muchísimo, realmente me descubrió el cine rumano, y desde entonces pues, he seguido a otros directores como Purunbuyu o Radu Jude. Bueno, siento que fue una película muy fundacional para la filmografía de su país. No sé si usted es consciente de la importancia que tuvo ese título, vaya.
It was But it is not the
sí, dice que creciona como si que fue, es consciente de que lo fue, sí que fue de alguna manera una peli, un antes y un después, pero piensa que tampoco es la única película que puso en su sitio al cine rumano. Cree que ha habido otras antes, pero es verdad que sí que se convirtió en la más visible de repente, y que se ha hecho, menciona como de repente que se ha hecho muy actual por la temática, y que incluso el distribuidor en Estados Unidos, dadas las circunstancias ahora con el tema de la ley del aborto, que está considerando incluso volver a reestrenarla, y que fue una que es una película que tuvo mucha influencia en los espectadores y también en la comunidad del cine, y que la gente tenía mucho apego por la temática, pero también por la fuerza de la película, y como es una película que Christian nos dice que mostraba que con pocas herramientas podías abordar temas como muy grandes, muy fuertes, y temáticas problemáticas muy fuertes, y en ese sentido sí que piensa que de vez en cuando es importante como refrescar el cine para no olvidarnos de esos parámetros.
La finestra indiscreta a Catalunya Ràdio. What's new, pussycat? Whoa, whoa,
whoa. What's new, pussycat? Doncs mira, avui que fem dos programes en un, pràcticament, curiosament, no tenim tantes notícies perquè aquests dies estan molt parades.
Una mica muermo, eh?
Sí, però faré un noticiero express perquè anem malament de temps. Així que comencem perquè Ridley Scott va reescriure tota la pel·lícula de Napoleó per Joaquim Phoenix.
I dius que li va bé el paper.
Sí, a mi va encantar.
Joaquim Phoenix, sí, perquè si allà...
Me l'imagino allà fent de Napoleó, un... amb la panxolina
no,
i tot.
No, és que a mi el que fa por d'aquest projecte no és Joaquim Phoenix, sinó Ridley Scott, més aviat.
Això el Fausto ho firmaria amb sang, eh? What's new,
pussycat? Whoa! Una d'aquelles que fa gràcia perquè el nostre estimat, o l'estimat de molta gent, Chris Hemsworth, que és el Thor, ha anunciat que s'agafa un any sabàtic perquè necessita descansar, que dius...
Ja li tocava.
Està molt de moda. Ara l'Àlex està content perquè pensa, ja toca, vinga, un any, no, dos, tres, quatre, cinc, sis.
Clar, això és que els anys sabàtics els pren qui pot, eh? Més aviat. Ai. What's new,
pussycat? Whoa! Disney Plus pel centenari de Stan Lee.
Doncs sí, ho han anunciat, serà una de les aportacions de la plataforma l'any que ve, i vaja, doncs, escolta, benvinguda sigui.
Va, que acabo l'any amb una notícia que et farà il·lusió. Quina és una de les pel·lícules preferides de l'expresident dels Estats Units, de Barack Obama?
Ui, no ho sé.
Tom Cruise. Vinga,
Top Gun.
Olé.
La nova, vols dir?
La nova, sí, sí.
Val,
S'ha de recolzar el negoci.
Aquesta és la pel·lícula que d'aquí uns anys defensarà l'Alfons en un programa de cinema com el clàssic que s'ha de recuperar.
I la millor pel·lícula de la vida.
No, sí. I saps per què no? Doncs perquè al pas que anem no hi haurà programes de cinema.
¿Por qué el acoso sexual está tan arraigado y es tan difícil de abordar? Interroguemos al sistema.
Hola, me llamo Jodie Cantor. Investigo para un reportaje del New York Times.
¿Qué has conseguido?
Parece que el acoso en Hollywood es abrumador.
Una altra de les estrenes de la setmana es diu El Descubierto, i és una pel·lícula que, bé, exposa doncs, tot el tema Harvey Weinstein. A mi el que més m'ha cridat l'atenció és que, a més, inclou algunes de les actrius que realment van fer les denúncies en el seu moment, autointerpretant aquest moment, i per mi és el dels principals valors d'una pel·lícula tipus Spotlight, per entendre'ns. Marta.
Sí, a veure, és la investigació periodística sobre els abusos sexuals que va cometre el productor, el Harvey Weinstein, i que d'alguna manera va desencadenar una mica tot el tema del Me Too i un moviment que jo crec que va ser molt important, no? A mi em va sobtar també, perquè no ho sabia, allò de l'aparició de les actrius, i realment, doncs, clar, cobra una dimensió
reforça
molt,
una mica...
molt el d'això. La pel·lícula sí que, en el fons, és bastant convençut.
És totalment convencional.
Sí, en aquest sentit, sí que es pot dir que és bastant convencional i tot, i inclús un cert mecànica, perquè adopta molt l'estructura de les pel·lícules aquestes d'investigació periodística.
Automàtica.
Sí, és una mica lineal, però tot i així no et deixa d'enganxar en tot moment.
Exacte, sí, sobretot perquè jo crec que també hi ha dues interpretacions molt bones, i suposo que també, en el meu cas també, pel tema que és molt recent, vull dir, estem parlant d'un cas que és molt recent, Després, per veure una cosa que, bueno, ja no ens hauria de sorprendre, però és realment la impunitat que tenia Harvey Weinstein. I no només això, a mi també em sorprèn que es parla molt d'ell i que, evidentment, ell ara està a la presó, però ell va poder fer això gràcies a una xarxa de còmplice que, d'alguna manera, perfectament conscient del que estava fent i que li tapaven, i que d'aquesta gent jo crec que són tan perillosos igual que ell perquè en el fons sabien el que estava fent i no van dir res. I després, per altra banda, també jo crec que és important per veure la dificultat per les dues bandes, no? Per les periodistes, perquè d'alguna manera es veuen com molt afectades en el fet de que saben que serà molt complicada la investigació, perquè volen que tenir veus i testimonis, però clar, saben que hi ha aquesta por, però elles també, la por de rebre aquestes amenaces, no? Que elles també inclús també reben per fer la seva feina, no? Que això em va realment sorprendre molt. La veritat és que, bueno, és d'aquelles pel·lícules que és més important pel que diu que pel com ho diu, però que absolutament necessari per un cas molt, molt, molt fort i molt recent.
El descoberto és que Hollywood està podrit.
Cet amour, l'amour. On danse à l'autre bout du hall, les touristes de salon.
Rumba de luxe per una finestra molt tropical.
Que me propone. Algo estupendo si no te asusta la política.
No me asusta lo político en general, pero sí lo político radical, es decir,
esto
la política
es,
política.
Suavemente político radical, pero
¿es cómico?
Lo es. Mucho.
O sea, una comedia política.
Es cómica y a la vez de suspense.
¿Suspense?
Sí, todo a la vez.
Bien, ¿cuál es el argumento?
Bueno, quiero a Bruce Willis. Ajá. Creo que es el idóneo. Es la historia de un senador, un mal senador al principio, y viaja por todo el país usando fondos públicos, como solía hacerlo ese tipo, su Nuno.
Ah, ya, será una comedia de suspense político-cínica.
Sí, pero con sentimiento. Conmoverá al espectador. Ah. Un día tiene un accidente.
¿Un accidente?
Y se vuelve clarividente, como un medio.
Ah, entiendo.
Sí.
Será una comedia de suspense político-psíquica, pero con sentimiento.
Eso es. Bueno, será como un cruce entre Ghost y el mensajero del miedo.
I és que aquest Hollywood podrit, no? Aquest joc de Hollywood...
Jo crec que Robert Altman hagués fet molt millor El Descubierto, perquè és una pel·lícula de Robert Altman, El Juego de Hollywood. Bàsicament, la fan a la Filmoteca aquesta setmana, dimarts a les 9 del vespre, podeu recuperar una d'aquestes pel·lícules corals on desplegava un talent realment personalíssim a l'hora d'explicar mil històries en una història i resoldre-les força bé sempre. De la Filmoteca jo us destaco això, que comença el cicle de tota la filmografia de Douglas Sirk i que hi ha pel·lícules de Masaki Kobayashi, que és un director japonès també absolutament recomanable.
I a Fenomena...
Todo el reino de fantasía está en peligro. Sería espantoso.
Mi pueblo me ha ordenado que vaya a la Torre de Marfil para pedir ayuda a la emperatriz infantil.
¡A nosotros también!
Això és molt nadalenc.
No, tenim doble ració de fantasia. La fantasia de la història interminable que sentíeu ara, sí. I la música de fantasia. Doncs per què? Amb una fenomena segrestada per Avatar, bàsicament, i Megan, a partir de la setmana que ve...
Hasta el boliche està segrestat per Avatar.
Tenim demà, 2001, a les 12:30, Arabesco, també demà, a les 3:30, a 3:45... El diumenge, ja 1 de gener, doncs aquesta fantasia a les 6 de la tarda. El dimarts, 3, la història interminable, a les 4:10, Annie Hall, a les 6:10. I el divendres, 6, Marta, el dia de Reis, un bon regal per acabar la setmana, Alien, a les 11 de la nit. 3, 2, 1,
ignition. Capitán, aquí arriba hay un cuerpo.
Y así, y así, y así, llegó de repente una cálida oleada. Noche oscura, negro infierno, furia desatada.
No tenim notícies gairebé, però plataformes, menys per Jan Dillman,
plataformes,
ni en
sí. Aquesta que sentíeu és Los Crímenes de l'Acadèmia, que és la nova pel·lícula del Scott Cooper, protagonitzada pel Christian Bale, i és una mena com de Sleepy Hollow, una barreja de ficció i realitat, perquè apareix el personatge d'Edgar Allan Poe. La tindreu disponible a Netflix a partir del dia 6. Això que sentiu no és Michael Jackson, és Weird the Al Yankovic. És aquell imitador humorista que als Estats Units és molt popular, Per això segurament no s'ha estrenat aquí, perquè el personatge aquí no és tan conegut, però l'ha interpretat Daniel Radcliffe, el senyor Harry Potter, amb una pel·lícula que es diu The Al Yankovic Story, que la podeu trobar a Movistar. És divertidíssima, feu-me cas. També a Movistar, Desaparecido a Medianoche, un thriller amb Winona Ryder, Marta, que és absolutament delirant, a partir del dia 2 de gener, o Hans Zimmer, Hollywood Rebel, un documental dedicat al compositor, a partir del dia 5. Això et farà molta gràcia, ja ho sé, perquè sempre fa molta gràcia aquest títol. La remesa mala. Aquesta sèrie d'animació de Star Wars que arriba a la segona temporada el 4 de gener a Disney+. I a Netflix, què més podeu trobar? Si us vau perdre el seu dia White Noise, la nova pel·lícula del Noah Baumbach, ja està disponible a la plataforma perquè la pugueu veure. La vida mentirosa de los adultos, una sèrie pronunciada per Valeria Gonlino a partir del dia 4. O alerta, aquesta em fa molta gràcia, Cowboy de Copenhague, el dia 5, nova sèrie del Nicholas Winding Refn, una sèrie, un thriller situat a Copenhague, però em fa molta gràcia, perquè s'estrena el dia 5 a Netflix, i on estaré jo el dia 5 a Copenhague?
Copenhague, doncs, ja m'ho veia venir d'una hora lluny.
Tot està lligat.
La finestra indiscreta a Catalunya Ràdio.
Estàs preparada, Marta? Perquè lo de Jan Dillman portarà cua, eh?
Portarà cua el què?
És que les pel·lícules que defenseu aquí els tertulians del programa fan reaccionar els oients de la finestra,
I les busquen i les miren, que és el que és.
Clar, mira, per exemple, la Núria Vidal l'altre dia va recomanar Narciso Negro i mira, per exemple, la Isabel diu totalment d'acord amb la Núria Vidal, Narciso Negro, una meravella, la vaig descobrir per la vostra recomanació. Moltes gràcies, finestrers. Clar que a vegades després ve la contra... I un altre oient diu, t'agrada Narciso Negro, Núria? Home, la Kerr vestida de monja dona molt de morbo, però res més. Jo de Powell i Pressburger em quedo amb les sabadilles vermelles.
Aquí el problema serà que per recuperar la Jean Dillman la gent tindrà veritables problemes. Jo espero que al novembre la Virreina, al centre allà faran una exposició centrada en Chantal Akerman i vull creure que realment podrà la Filmoteca fer alguna cosa, potser un cicle o alguna cosa, perquè s'ha de recuperar, és evident, i espero que alguna plataforma es posi les piles, clar.
Home, si la Filmoteca la posa, hi haurà bufetades, ja veuràs.
Per cert, Uri, hi ha una carta de la nit dels ignorants que també podem respondre nosaltres, és a dir, que fixa't bé, un oient que ens diu, quines són les bandes sonores de les pel·lícules La Reina Victòria i El Festí de Babet? Doncs que quedi clar que La Reina Victòria, Young Victoria, era de Ilan Eskeri, Eskerei, de nom hongarès raríssim, i El Festí de Babet per Norgard, també nòrdic, però bàsicament temes de Brahms i de Mozart. Ho has pres nota? Sí, ja els hi pots dir. Vale, ja els hi pots dir,
Ja els hi pots dir. Doncs escolta, com tradició de les darreres setmanes, acabem la primera hora...
No, la tradició que s'acaba.
Què?
S'acaba avui.
S'acaba.
Hem fet un recorregut amb el Jaume Figueres per la seva trajectòria durant 6 setmanes, que s'acaba avui. Arribarà el dia 22, el moment en què li donaran el Gaudí d'Honor. I estàvem parlant de la seva vida d'entrevistador. I, en fi, li queden algunes coses per explicar a partir d'una pregunta de l'Alfons.
Entrevista somiada que vas fer i entrevista somiada que no vas arribar a fer?
Entrevista somiada que vaig fer... No somiada, jo tampoc he sigut mitòman fins un cert punt. Fins un cert punt. La Joan Fontaine va ser una de les entrevistes més maques de... I també la de Gregory Peck, que sempre he dit que és un gentleman total per moltíssimes raons. L'entrevista no hagués hagut de fer mai, perquè va resultar fatal, per culpa meva i per culpa de l'entrevistada, va ser la Laura Embacal. La Laura Embacal, que sempre tenia fama de ser una persona una miqueta adusta, va anar al programa de l'Àngel Casas i teníem un acord amb el programa de l'Àngel, amb el programa de l'Àngel Casas de dir el mateix dia que ella estava aquí fer una entrevista per Cinema 3 en plan més cinèfil de lo que seria. I jo la vaig cagar del tot amb unes preguntes que a ella no li agradaven, indignada com sempre per sentir que La túnica sagrada era la primera pel·lícula en cinemascope, quan no era la primera pel·lícula en cinemascope, va ser Como casarse con un millonario, i el senyor Daryl Zanuck va decidir que fos La túnica sagrada la primera perquè era produïda per ell. Això la traia de polleguera. Bueno, perdoni senyora, jo he fet la pregunta, m'entens? I aleshores, quan va acabar l'entrevista, que jo ja no sabia ja per on anava, li vaig dir gràcies, ha estat molt amable. I mirava algú que estava a la porta esperant, diu, he estat amable 15 minuts més del que em tocava.
Recordo una imatge del Jaume Figueres i no sé qui més, pintat de negre com un Melitón Pérez del TVO, ficats en una olla de caníbals.
Una broma de cap d'any. Una broma de cap d'any, sí. Tot l'equip allà fent... Com si fóssim... estiguéssim devorats per uns antropòfags. Bueno, una broma.
Tu has de reconèixer que t'encanta fer comèdia i que no has fet tanta com hauries hagut de fer.
Sí, no, comèdia més que comèdia, pues agafar-te les coses amb sentit de l'humor, i per tant, no sé, jo l'altre dia estava buscant una cosa, algú em parlava de Berlín, i vaig dir, el primer programa que vam fer després de caure la muralla de Berlín, vaig sortir jo cantant una cançó famosa del Festival de la Cançó Mediterrània, que es deia La Muralla de Berlín, del Ramon Calduc, i jo vaig sortir allà cantant i tal, sense cap vergonya, això sí.
No, bueno, precisament parlant d'això, tu creus que algunes d'aquestes bromes que comentes ara i tal, segurament ara no es podrien fer, no sé com estàs vivint el moment actual de l'expressió.
Eren bromes blanques, no eren les bromes de zona franca, no?
Sí, bueno, per pintar-te la negra com si fossis el Jolson al cantor de jazz, avui dia, immediatament, despertaries totes les suspicàcies.
Ja, però bé, no passava res,
Deixa'm fer una reflexió final. El moment que tu... Tu havies dit que volies plegar, i evidentment t'ho mereixies i havies de plegar. Però que aprofitessin a més per desmuntallar el programa de cinema, no et va semblar...
No. Tot això va ser... Jo tenia una certa... tenia una edat, també. Havia passat l'edat de jubilació de sobres i tal. Jo feia el programa molt a gust, però el programa l'anaven... recol·locant, fins que va acabar anant els dissabtes a les 11 del matí, em sembla, recordar. I clar, tampoc et compensava moralment massa. I per tant, va ser una mort assumida a dues bandes, m'entens? Ni a ells els interessava, ni jo també estava cansat de fer una mica, d'estar una mica un recurs d'última hora. Allà.
Aquí m'agafo. A ells els interessava... Vol dir que el món de la cultura en aquest moment no té sentit en una programació televisiva com la de TV3?
No sé, mira, els programes de cine, hi havia un bon programa de cine a BTV, a la cartellera, que també l'han desmantellat per qüestions internes de l'empresa. Contràriament, un bon programa de cinema a Televisió Espanyola, que és Dies de Cine, que també a vegades trontolla una mica, però que fan la informació indispensable de totes les pel·lícules que s'estrenen, i sobretot amb el fabulós arxiu que té Televisió Espanyola, quan hi ha una pèrdua important, una mort important d'algú i tal, és una antologia fantàstica el que estan fent. I per tant això, tant de bo aguanti. Però evidentment que la informació de cine d'una cadena es limiti a posar 20 segons d'una pel·lícula que s'estrena el divendres, i evidentment si hi ha promoció i els actors venen aquí de promoció, estar en un programa de la tarda, un programa del matí, és l'única sortida que hi ha en aquest moment. És lamentable.
Per acabar, el fet de que et donin el Gaudí d'Honor vol dir el reconeixement a Jaume Figueres com a persona, com a figura, vol dir el reconeixement a un publicista, un distribuïdor, en certa manera un exhibidor, un periodista, un entrevistador... És a dir, és un reconeixement de l'Acadèmia a molts àmbits en una sola persona, progressista i divertida i original, sí, que ets tu. Com et sents amb aquest premi?
Mira, em sento... quan em va trucar la Judit Collem, vaig sentir completament sorprès, no ho acabava d'entendre la primera, perquè jo estic fora de circulació fa temps, ja en aquest sentit, no? I de tot això que has dit i tal, pues, sí, he fet moltes coses i les he fet a gust. Si les he fet a gust a tothom o no, no ho sé, però bé, de tota manera, jo encara agraeixo que pel carrer, pel meu barri, on sigui i tal, vingui un senyor o una senyora gran i tal, i escolti, com el trobava a faltar, senyor Gorina?
Endevina, Gorina...
Ho superes, Figueres. Val,
doncs acabem d'aquesta manera, al fons, et sembla bé?
La millor manera, que a mi encara hi ha gent que m'ho diu, eh? Allò estava molt bé.
Barbra Streisand cantava Goodbye, Goodbye, de Hello Dolly, acomiadant aquesta entrevista amb el Jaume Figueres, que jo crec que per posar el punt final a la primera part del programa, acomiadar-la, l'arrodonirem, perquè si la setmana passada celebràvem els 100 anys d'Ava Gardner, amb Ava Gardner a Showboat i la veu de William Warfield cantant All Man River. 95 anys d'aquest musical. El Figueres se li cau la bava, segur, si ho està escoltant. Pulses began to pound right here, huh?
Well, look, why do you love Steve so much? The way you were just now, for instance.
Oh, Steve, I love him because... Oh, I don't know, he's not a very good actor on stage. You know, he's not a very good actor off stage either. But he's all mine. And sometimes his eyes are like a little boy's.
There's an old man called Mississippi. That's the old man that I want to be. What does he care if the world's got troubles? What does he care if the